Les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Segurament, si algun dels treballadors de la indústria del suro de Palafrugell de Prinsal de principis del segle XX veiés com ha evolucionat el món, pensaria que li estan parlant d'un altre planeta. Segurament, si a un espanyol de classe mitjana de la jove democràcia postdictatorial li ensenyessin per un forat del pany com ha canviat el seu país al segle XXI, preguntaria si allò que veu és Espanya. I probablement, si a un treballador com vostè i jo, tot i que menys, a mitjans dels anys 90 li expliquessin que pràcticament res del que assumeix com a modernitat i futur seria com s'ho imagina, tampoc n'estaria gaire convençut. Que el segle XXI ens ha canviat com un mitjó és una obvietat. El que ja no ho és tant és el sentit positiu d'aquest canvi. La revolució digital ha transformat en 10 anys més coses que les revolucions dels darrers 150, i això, que té molts avantatges, amaga certs inconvenients. D'entrada, que la regressió de drets i llibertats que abans era evident perquè qualsevol, perquè es palesava tastant la porra d'un policia, per exemple, ara queda camuflada sota el paraigua del progrés capitalista. El sistema econòmic que ha triomfat per la seva condició de menys dolent, comparat amb els altres, és alhora el més injust. És aquest sistema el que ha permès que persones superdotades inventessin tot tipus de dispositius que ens mantenen connectats les 24 hores del dia, per exemple. És aquest sistema el que ha permès evolucionar invents que fa ben poc no eren ni tan sols idees de futur. Però és també aquest sistema el que ens convida a estudiar no pas per ser més llestos, més humans o millors persones, sinó més competitius, més consumidors i, en definitiva, més perpetuadors del mateix sistema. I és en aquest context que tots plegats anem amb més pressa. Tots plegats mengem pitjor. Tots plegats ens informem sense cap profunditat perquè utilitzem les eines del sistema que imposen aquesta pressa frenètica. I és justament tot això el que fa que comencin a aparèixer noves professions que fa uns anys ni imaginàvem i hàbits que ara acotem a 3 sessions per setmana quan fa només 15 anys formaven part del nostre dia a dia. La meditació, el mindfulness, el coaching, tot plegat són eines ideades per portar-nos la calma que nosaltres, esclaus del sistema que hem creat amb el nostre propi vistiplau, ens serveixen per donar-nos la pau i la calma que abans trobàvem en la parsimònia de les coses quotidianes. I si creieu que això que dic és un tic de senyor gran, pregunteu-vos per què anar a passejar el gos abans era una agradable obligació i en canvi ara es converteix en un dels pocs moments de desconnexió del dia. O penseu la sensació de normalitat que sentíeu quan anàveu un diumenge de tardor a la platja i la mandra que us agafa ara quan penseu que heu de marxar perquè l'endemà torneu a la vida quotidiana, que ara és més complexa. O si no, plantegeu-vos en què us gastàveu abans tots els diners que ara invertiu en classes de ioga, meditació o teràpies per relaxar-vos. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que estrena micròfon per fer la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui de nou ens espera una jornada assolellada amb bona temperatura i cel molt serè. Recordeu que aquesta època de l'any el sol pica fort i si estem exposats a ell, cal protegir-nos amb crema solar. L'índex dels raigs ultraviolats és de 8 sobre 10. Els propers dies, alguna petita nuvolada fruit d'aquestes elevades temperatures, però no patiu, que no us espatllarà un bon cap de setmana per anar a la platja.
Doncs déu-n'hi-do si es nota el canvi, perquè ahir començàvem el dia amb 15 graus, avui són ja els 17, els graus positius que tenim en aquest matí de dijous. 17 graus que trobem a Parlavà, que trobem a Torroella, Santa Cristina, a Pals, a la Bisbal, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell. 17 graus amb els que comença aquest nou dia, aquest dijous, que és 25 de maig del 2017. Som-hi! I comencem, com sempre, amb el repàs a la informació del Baix Empordà amb la Sílvia Pedret i en Toni Selles. Toni, bon dia.
Bon dia.
I I amb tots dos coneixem les notícies més destacades de casa nostra.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
I arran de la calor que s'acosta, també incendis forestals, i és que 9 de cada 10 municipis tenen a punt els plans de delimitació de franges d'incendis, Toni.
El 97% dels 222 municipis de les comarques gironines ja han elaborat els plans de delimitació per a la prevenció d'incendis, segons dades del Departament d'Agricultura. Aquests plans fixen la protecció contra focs en nuclis urbans, al costat d'urbanitzacions i en instal·lacions aïllades. A més, 7 de cada 10 tenen el document aprovat i 40 poblacions ja tenen en marxa els projectes executius que materialitzen els plans.
L'incendi de la Jonquera del 2012 va marcar un punt d'inflexió en matèria de prevenció d'incendis. Des de llavors, el govern treballa amb els ajuntaments, la Diputació de Girona i els Consells Comarcals per garantir que en cas d'incendi es pugui actuar amb més celeritat i eficàcia. En els plans de delimitació per la prevenció d'incendis, cada municipi estableix quins són els espais perimetrals de vegetació amb unes franges de 25 metres que han de mantenir desbrossats i nets per evitar que les flames arribin al nucli urbà, a urbanitzacions o a cases aïllades. L'obligació és dels propietaris dels terrenys, però en molts casos ho acaben assumint els ajuntaments.
Les 8 del matí i 6 minuts, Calonge vota el seu canvi de nom.
El ple de Calonge donarà llum verd avui al canvi de denominació oficial del municipi, que passarà a denominar-se Calonge Sant Antoni. Es preveu que el ple ho aprovi, donat que ja s'han resolt la quarantena d'al·legacions dels veïns. Tot i això, la nova denominació encara no serà vigent. Un cop hagi passat pel plenari, caldrà un informe de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'Ajuntament farà arribar la proposta al Departament de Governació i Administracions Públiques, que ho remetrà a l'IEC. L'Institut ha d'analitzar aspectes com si la denominació Calonge Sant Antoni és adient en la toponímia catalana, si és correcte a nivell lingüístic o si cal canviar el guió per una I al mig. El govern municipal ha tirat endavant la proposta de canviar la denominació oficial del municipi perquè entén que s'ajusta millor a la realitat social i perquè ara és el moment adient per fer-ho. Així ho apuntava l'alcalde a Ràdio Capital.
Però jo crec que el Consell General i crec que el temps també que som un sol municipi i com a tal hem de treballar i ens hem de posicionar en els diferents ordres socials i econòmics. Jo crec que ha donat la raó de que siguin com som un sol municipi podem avançar molt més i que l'efecte de sumar el que fa és complicat.
Anys enrere va donar-se un moviment segregacionista a Sant Antoni que amb el temps ha anat a menys. De fet, el partit Sant Antoni Independent ja no es va presentar a les eleccions municipals de fa 2 anys.
Són les 8 del matí i 7 minuts. Inauguren l'escola La Sínia de, justament d'allà, de Sant Antoni de Calonge.
Operaris municipals han retirat aquest dimecres les dues pilones que hi havia entre els carrers Metges i Penitència. D'aquesta manera, el consistori dona resposta a les queixes dels veïns per les dificultats que aquest obstacle els generava per accedir als seus carrers i habitatges. Ara queda el pas lliure pels veïns que han de tenir un distintiu per poder-hi circular.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols les hi havia col·locat per motius de seguretat, perquè a prop hi ha el Col·legi Sant Josep. El barri del Puig compta des de fa poc amb una nova junta de l'Associació de Veïns que ara s'ha fixat com a objectiu recuperar el consens entre veïns, la comunitat educativa i l'AMPA d'aquesta escola. La col·locació de pilones i jardineres havia generat malestar i discrepàncies entre les persones favorables de la mesura i les que hi estaven en contra. L'alcalde Carles Motes va reunir-se amb els dos col·lectius i finalment el consistori ha optat per retirar les pilones mentre estudia altres opcions per garantir la seguretat i alhora la mobilitat dels veïns.
Són les 8 del matí, 8 minuts. L'Espai Ter augmenta la presència d'escolars.
L'Espai Ter ha tancat la campanya per a les escoles amb un increment d'un 32% de la participació d'alumnes d'arreu de les comarques gironines. En concret, hi han participat uns 6.500 joves. La campanya ha acabat aquest dimecres amb la representació de l'obra de teatre en anglès Robin Hood, amb l'assistència d'uns 250 alumnes d'escoles rurals de la zona.
Aquest curs, una trentena de centres d'ensenyament han participat a la campanya de l'Espai Ter per les escoles, 7 de Torroella de Montgrí i 25 d'arreu de les comarques gironines. Els joves han pogut gaudir de 13 espectacles de teatre, música i d'arts escèniques amb una vintena de funcions. Hi ha participat alumnes de tots els cicles formatius, des de l'escola Bressol fins a batxillerat. Aquest cicle es va posar en marxa el curs 2012-2013 i té l'objectiu de contribuir a la formació dels joves en el coneixement de la música i les arts escèniques, així com d'introduir-les com una activitat quotidiana en la seva vida.
I ara sí, acabem inaugurant l'escola La Sínia de Sant Antoni de Calonge.
La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, han inaugurat aquest dimecres oficialment l'escola La Sínia de Sant Antoni. Durant l'acte han descobert una placa commemorativa i han dut a terme una visita a les instal·lacions del centre. El nou edifici de l'escola La Sínia es va estrenar a l'inici de curs i ha suposat una inversió de 3 milions i mig d'euros.
Per ara té una línia d'infantil i de primària amb prop de 200 alumnes. Tot i això, l'edifici ja es va projectar pensant en futures ampliacions. L'edifici té forma de U i consta de 3 cossos. Hi ha un edifici que acull la zona infantil, el menjador i la cuina, un altre per les aules d'educació primària i un tercer amb una sala polivalent i vestidors. El pati connecta els 3 edificis i compta amb una zona pavimentada amb pista esportiva i un espai de jocs. D'aquesta manera, Calonge Sant Antoni té una oferta pública de 2 llars d'infants, 3 escoles d'educació infantil i primària i un institut.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Són les 8 del matí i 10 minuts. Dani Cortés, bon dia. En breu parlem amb ell per repassar les notícies d'àmbit general. Abans, però, volem recordar-vos, com sempre, que a la vostra disposició teniu el portal de notícies radiocapital.cat per ampliar totes aquestes notícies que us acabem d'explicar ara mateix.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis...
Ara sí?
Radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs anem a la informació general, Dani.
Sents o no?
Avui no tenim en Dani a l'estudi, però el tenim lluny d'aquí. Dani, ens escoltes bé? Doncs no, sembla que no ens escolta. Carles Puigdemont es reuneix amb el fiscal general de l'Estat. El president de la Generalitat ha aprofitat la reunió que han mantingut amb José Manuel Maza per traslladar-li el seu malestar per la judicialització del procés. També s'han queixat de les querelles de la Fiscalia contra el referèndum. La Fiscalia ha preferit no fer cap declaració. L'oposició intenta aturar la desconnexió exprés. El Parlament ha tancat el termini per presentar esmenes a la reforma del reglament de la cambra. L'oposició n'ha presentat diverses en la mateixa línia, tractar de frenar la tramitació exprés de la llei de desconnexió jurídica de Junts pel Sí i la CUP. Junts pel Sí, al seu torn, va presentar una reforma del Parlament que busca que els grups parlamentaris puguin tramitar lleis per lectura única, que és el procediment de màxima urgència. Mentrestant, el president català ja ha demanat per carta a Mariano Rajoy fer el referèndum. Puigdemont assenyala que el govern català té la màxima voluntat de buscar una solució política pactada i acordada que doni resposta a la demanda de la ciutadania de Catalunya de poder decidir el seu futur. És literal, això. La carta arriba 2 dies després de la conferència que el president de la Generalitat, acompanyat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, van fer a Madrid. Detenen a Líbia el pare i el germà del suposat terrorista de Manchester. Hi ha proves que estaven implicats amb Estat Islàmic, segons han informat fonts locals. Tots dos sabien que es produiria aquest atac a Manchester. Donald Trump es reuneix durant menys de mitja hora amb el papa en la seva gira internacional. El president nord-americà ha arribat al Vaticà després de la seva estada al Pròxim Orient. Trump ha estat rebut per Francesc al seu despatx durant 25 minuts. Durant la trobada, que ha estat cordial, segons ha informat la Santa Seu, s'ha parlat de la promoció de la pau al món a través de la negociació política. I a les 8 i 14 minuts acabem...
Supermatí!
El Tribunal Suprem confirma la condemna a Leo Messi. L'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar a Leo i Jorge Messi per haver defraudat 4,1 milions d'euros a Hisenda. Ho haurien fet a través d'un entramat de societats interposades als anys 2007, 2008 i 2009. Tot i això, com que pare i fill han rebut una pena inferior als 24 mesos, ni el davanter del Barça no hauran d'ingressar a la presó. És gairebé un quart de 9 del matí... I com sempre, després del resum de l'actualitat general, anem a l'agenda. Cada dia en David Parreño repassa les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic, festiu, i nosaltres ens en fem ressò.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Platja d'Aro viurà l'experiència directa d'una persona refugiada, David.
Bon dia, Miquel. Ahmad Basal és un refugiat sirià que treballa de pastisser. És membre de l'Associació Solidària amb el Poble Siri i avui vindrà al Centre Cívic Vicenç Bau de Platja d'Aro per explicar en primera persona el seu periple fugint de la guerra. La xerrada s'emmarca en el cicle de conferències, diàlegs i reflexions.
Un quart de 9 del matí, avui que hi ha teatre a la Bisbal.
El claustre del convent programa avui una obra de teatre que es titula A Wish. La representen Carlos Mo i Mr. D. Serà a 2:15 del vespre.
I més activitats dels xics gastronòmics.
Avui a les 5 de la tarda al restaurant Sa Cova de Platja d'Aro es fa un taller de cuina pels més petits que podran elaborar un plat de la mà del cuiner David Lamana.
Gràcies, David Parreño. Un quart i un minut de nou. I com sempre, després de la cultura, anem al comentari. Comentari que en la seva edició d'avui dijous ens porta el bisbalenc Marçal Lladó.
Estic enganxat a un llibre i això sempre és motiu de celebració. El culpable és l'italià Graziano Graziani, autor de l'Atlas de Micronacions. I què és una micronació? Doncs alguna cosa molt semblant a qualsevol altra nació, com les que coneixem, però tan petita i inofensiva que la resta d'estats se l'han presa en broma. De fet, és habitual que fins i tot els mateixos impulsors es prenguin la seva micronació en broma des del principi, i això ha permès que perduressin en el temps i que algunes puguin presumir d'una història excepcional i trufada d'anècdotes. Posem quatre exemples. Per exemple, Ceylon, que està ubicada en una antiga plataforma militar al Mar del Nord, o bé la República de Minerva, que estava en un atol semisubmergit a la Polinèsia. També hi ha el cas del Principat de Ladònia, que es basa en dues obres d'art gegantines construïdes en plena natura escandinàvia. Cadascuna d'aquestes micronacions ha nascut per motius ben diferents, però sempre pintorescos, des d'experiments socials fins a reivindicacions personals, passant per accions artístiques. Però el més interessant és que sempre s'han perllongat en el temps, utilitzant com a eina bàsica el sentit de l'humor. Mentre passo les pàgines, vaig tramant la meva micronació. M'inventaré una bandera, la plantaré a les formigues i declararé la independència. I us vendré a tots segells de correus i passaports per internet.
El comentari de Marçal Lladó, el bisbalenc Marçal Lladó, avui. Parlant d'aquestes micronacions, un quart i tres minuts de 9 del matí. I d'aquí res, parlem amb l'Aina Martínez. Ara us expliquem qui és. No marxeu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Un quart i quatre minuts de nou. Aina, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Sí? Ara parlem amb tu i expliquem la teva història. L'Aina Martínez és la guanyadora de la categoria d'idees més innovadores i original dels premis del Novè Laboratori d'Idees Empresarials que organitza el Consell Comarcal. I volem parlar amb ella, conèixer una mica més l'Aina, conèixer la seva proposta, però abans en fem una prèvia amb en David Parranyó. David.
Doncs sí, l'Aina Martínez ha guanyat un premi del Novè Laboratori d'Idees Empresarials que organitza el Consell Comarcal. Ho ha fet en la categoria d'idea més innovadora i original, presentant la idea d'un chip lock, un petit mecanisme de geolocalització.
Aina, d'entrada, quants anys tens tu?
18.
I aquesta proposta que ha guanyat, aquest chip lock, explica'ns una mica de què va, en què consisteix.
Doncs és com un enganxina, saps els gomets?
Sí.
Doncs és un gomet que porta un localitzador. Llavors tu el pots enganxar on vulguis, en l'objecte que vulguis, i mitjançant una aplicació que et baixes per l'App Store, doncs va com el Google Maps. Llavors amb l'aplicació ja te posa on t'és i els metres que està de tu, com arribar-hi.
Escolta, i arran de què va sortir aquesta idea?
Perquè amb l'escola, a l'Institut de la Bisbal, fem molts projectes d'emprenedoria. I un dia vam anar al Caixa Fòrum a fer un projecte d'emprenedoria d'uns... de... ara no em surt. De resoldre uns... un taller d'emprenedoria.
Val.
I ens vam posar unes situacions i teníem que solucionar-les. Llavors a mi em va tocar un aeroport.
Val. I de què es tractava això? Com solucions què? Com localitzes un passatger dins d'un aeroport? O com
no,
localitzes un equipatge?
El problema era, sortia, sí, com localitzar un equipatge? Què faig en cas de perdre l'equipatge?
I tu dius,
i em va sorgir.
Anem a fer aquest xip.
Sí.
Escolta, i en aquest concurs d'idees, vosaltres desenvolupeu la idea? És a dir, expliqueu la idea o desenvolupeu també algun tipus de prototip o expliqueu com hauria de ser des del punt de vista, no sé, més tècnic? Com funciona això?
Sí, o sigui, fem... com que anem amb un pla d'empresa, hem d'explicar tot des del principi. En plan, com ho hem desenvolupat, de la manera que volem fer-ho, etc. I llavors al laboratori d'idees només desenvolupem l'idea.
Desenvolupeu l'idea, clar, no arribeu a prototipar-ho ni res, però escolta, i ens pots fer una versió resumida d'aquest pla d'empresa, com ho desenvoluparíeu? Així de manera molt ràpida?
Sí, fem com quatre apartats. Fem l'apartat per conèixer les persones que l'integren i que el fan, el pla de màrqueting, publicitat, tot això per donar-se a conèixer el producte, el pla de tresoreria, que són els comptes,
sí,
i el vídeo.
El vídeo
que és el que presentem
de promoció, el vídeo de promoció ara em sortia del gomet, punyetes, del chip lock.
Sí, exacte.
És que això de la idea del gomet, que jo la tinc molt interioritzada, perquè quan jo anava a l'escola o a l'institut, a l'escola especialment, el tema dels gomets era allò present: gomet verd, gomet vermell.
Sí.
Val, total, tenim ja el projecte fet, us donen us fan aquest reconeixement, us premien com a idea més innovadora d'aquest laboratori d'idees. Escolta, i quan et diuen que guanyes tu, què penses, què sents?
Doncs no m'ho esperava pas, la veritat, perquè sí que hi ha moltes idees originals, però no m'imaginava que la meva fos la guanyadora.
Home, però per què? Escolta, diuen que perquè una idea tingui es materialitzi, el primer que s'ha de fer és creure-hi molt.
Ja, però jo soc molt optimista.
Ets molt pessimista, dius, o optimista?
Sí, pessimista.
I per què ets pessimista, home?
No ho sé.
Escolta...
perquè, o sigui, també vaig tenir molts problemes a l'hora de fer el vídeo, la meva companya no hi era, ho vaig tenir que fer tot jo, i clar...
Ja. Però això, com la vida mateixa, nosaltres avui havíem d'explicar les notícies d'arreu del món, ho havíem de fer amb en Dani Cortés, que normalment el tenim aquí a l'estudi, avui no el teníem, havíem de connectar amb ell i no hem pogut connectar-hi perquè ens ha fallat la tècnica, i és igual, ja ho hem solucionat, no passa res.
Ja veus tu. Quines coses. Escolta, tinc entès que a tu t'agradaria dedicar-te al món del comerç internacional. Això ja ho tens clar, eh?
Sí.
Sí? Ja t'has après la llista aquesta d'Incoterms o no?
No.
Encara no, bo. Doncs comença a buscar per Google i comença a estudiar, perquè això és un cunyàs, eh? Sí. Escolta, jo vaig fer coses de comerç internacional i en el seu moment, mira que això costava, eh? Saps el que són els Incoterms o no?
No, encara no.
Vale, doncs són com una espècie d'ítems o d'etiquetes que són les que determinen el cost que tindrà l'enviament d'aquella mercaderia en funció de diferents coses, no? I de fet, precisament això, jo crec que podria relacionar-se bé amb aquest chiplock que has ideat tu, perquè, per exemple, hi ha un Incoterm que diu doncs el preu d'aquesta mercaderia és enviat a la destinació, però abans que es descarregui del barco. Vale? Doncs això té un preu, però si el preu és si la mercaderia s'ha descarregat del barco, té un altre preu i per tant té un altre Incoterm. És una manera fàcil, ràpida d'establir quin és el tipus de preu que s'aplica allò. I aquest chiplock teu, jo me l'estic imaginant enganxat amb un container d'aquests de mercaderies per localitzar no només maletes sinó contenidors. Vull dir que podria tenir una aplicació industrial també.
Sí.
No?
Sí.
Escolta, Aina, i més enllà del comerç internacional, no sé, explica'ns una mica sobre la teva vida, perquè suposo que no se t'escapa que és poc habitual que hi hagin alumnes noies que desenvolupin projectes, malauradament, que desenvolupin projectes lligats a la tecnologia, i ens ha fet especial il·lusió que sigui una noia qui guanyi aquest premi per un projecte així. Explica'ns una mica sobre tu.
És que tampoc hi ha molt que explicar, però...
Bueno, clar, tens 18 anys, ja.
Sí, pràcticament acabo de néixer, no?
Home. Oi, saps que m'estàs fent sentir molt gran en aquest moment? Home, tu. Bé, escolta, en qualsevol cas, pregunta, aquesta idea que tens ja l'has arribat, o no sé, et planteges la possibilitat de registrar-la o de tenir-la allí una mica controlada? Us han explicat com funciona el tema de les patents i així? Ho dic perquè el més habitual o el més fàcil que et pot passar quan un té una bona idea és que algú li prengui.
Sí, exacte. Ara mateix no ho duria a terme per moltes raons, perquè sóc petita... és un jaleo, etc. Però més endavant no et dic pas que no.
Que materialitzis la idea, vols dir?
Exacte, sí. Uh-huh. I el tema de les patents sí, perquè ja, mentre feia el programa d'empresa vaig donar-me compte de que hi havia, no com el meu, però sinó que era com un clauer,
uh-huh,
que també feia localitzador. Llavors vaig tenir que patentar alguna cosa així virtual.
Sí, per tant, la tens registrada ja, la idea, eh?
No. Va ser tot... com es diu?
Una simulació, el projecte, o...
Sí, com...
Sí, va, en el pla d'empresa vas posar tot que el que és relacionat amb la patent.
Sí, exacte, sí.
D'acord. Escolta, jo et convido que ho registris el més aviat possible, això, eh?
La meva tutora també m'ho ha dit.
Clar, no només ho has de registrar, sinó que jo discrepo de la idea que ets molt petita i encara no tens edat per fer aquestes coses, jo discrepo d'aquesta idea i crec que ja t'hi hauries de posar el més aviat possible a començar a plantejar-te com tirar endavant això. Fins i tot trobar finançament, bueno, aquestes coses que passen.
Sí.
Clar,
sí.
Perquè quan siguis una mica més gran, tu dius que ets petita, però vaja, quan siguis una mica més gran ens puguis retirar a tots. I espero que te'n recordis que en el seu dia et van fer una entrevista en aquesta ràdio, quan siguis milionària.
Home, i tant!
Clar, no, home, quan guanyis calés a Manta amb el chiplock, que tothom te'l vulgui comprar, i arribi Google i digui: senyora Aina Martínez, li paguem tants diners per aquest chiplock a vostè, aquell dia has de recordar-te'n de Ràdio Capital i ajudar-nos a comprar un enllaç nou perquè no ens falli la connexió amb en Dani. Escolta, Aina, bé, no sé, moltes gràcies per atendre'ns. Ens fa il·lusió parlar de tant en tant amb gent que té idees i que té idees que creiem que són bones, i aquesta, sense cap mena de dubte, jo crec que ho és. Has mirat per ahí si hi ha alguna cosa similar més enllà d'aquest creuer? Alguna cosa que s'assembli més a això teu?
No he trobat res més, només el creuer.
Doncs bé, el que t'acabo de dir, espavila't a registrar-ho, això.
Sí, a veure.
Aina Martínez, anava a presentar-te amb el càrrec, però jo aquí tinc apuntat estudiant de l'Institut d'Ensenyament Secundari de la Bisbal. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
No, a tu, i que vagi molt bé. I segueix tenint idees. Si te'n acudeix alguna que sigui bona relacionada amb la ràdio, fes-nos-la saber.
Val.
Últimament estem mancats d'idees. Apa.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, que vagi molt bé. Idees que ens agraden. Avui n'hem parlat amb l'Aina Martínez, aquí al Supermatí. Són 9:15. I com sempre, després de l'entrevista, entrem al segon bloc del programa.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Ho fem, per cert, amb un artista que també és de la Bisbal.
Quan el sol s'amaga entre els terrats, quan el cel s'encén amb taronges i daurats, sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. Quan les branques juguen amb el vent, tant me fa qui sigui escollit president. Sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. La pols que s'ha ordenat en mi va arribar de molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut. Quan em trobo sola dins el bosc, tant me fa qui tris per ser el teu espòs. Sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. Els estels m'expliquen l'infinit. Quan em fico dins el mar a mitjanit, sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. La pols que s'ha ordenat en mi va arribar de molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut.
Ja em perdonareu, però aquesta cançó ja sé que no és la cançó que més energia ens dona per despertar-nos al matí, en el sentit que no és una cançó amb ritmes estridents i allò amb molta canya a la que podem estar acostumats, però a mi aquesta cançó em sembla espectacular, em sembla meravellosa, em sembla preciosa, em sembla fantàstica, part d'un tot, es diu, forma part del darrer disc de Mazzoni, que es diu Carnos i tot inclòs. Recordeu que vam entrevistar en Jaume Pla, en Mazzoni, en el que explicava que aquest darrer disc que ha fet li ha sortit la vena per fer-ho íntegrament ell sol amb la guitarra, i en aquesta ocasió, com si fos Neil Young amb la Emmylou Harris, en aquesta ocasió col·labora amb la grandíssima, fantàstica, meravellosa, majestuosa, guapíssima, virtuosa de la veu Judith Nederman. Part d'un tot, el Supermatí. Ens està quedant un programa bisbalenc avui, tu. El comentari de Marçal Lladó, que és de la Bisbal, l'entrevista amb l'Aina, que és de la Bisbal, amb Mazzoni, que és de la Bisbal. Anem a espatllar-ho una mica tot plegat, va.
Supermatí amb en Miquel 40. Spread like a buffet, bon appétit.
Si hi havia una manera de d'espatllar el ritme del matí era després d'en Mazzoni i la Judith Nederman amb aquesta cançó de la Katy Perry que es diu Bon Appetit, però si hi ha una manera d'empitjorar-ho encara més és amb l'Ignasi Herbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí.
Vinga, supermatí aquí.
Ara que posaves la Katy Perry...
Sí.
Mira, el seu ex surt en una pel·li d'aquesta setmana, eh?
Ah, l'Orlando Bloom.
Sí, sí, sí.
Ah, molt bé, doncs ara en parlarem, perquè tu ets l'especialista de cinema.
Sí, que ja sabem tots que el millor d'Orlando Bloom era Katy Perry, però ho farem.
Sí, efectivament, el millor d'Orlando Bloom era la Katy Perry, però vaja, per si mateixa la Katy Perry segueix millora encara més, perquè això...
Oh, i tant, i tant.
Clar, escolta. L'Ignasi Herbat és el director del Ningú no és perfecte, programa dedicat al cinema, al còmic, les sèries de la tele i fricades diverses que emet Ràdio Capital avui a les 10 del vespre i sempre que vulgueu a radiocapital.cat, que hi ha hòsties per entrar a la web. Se'ns venja el servidor, tu, últimament.
No.
A la pàgina concreta, a la microsite del Ningú no és perfecte, quan hi accedeixes es penja per la quantitat de peticions que tenim últimament.
Ai, ja sabia jo.
No som ningú, tu, veus o no?
No.
Ah, per dir.
Va, hem de fer més gran aquest servidor.
Exacte. Escolta, explica'ns què fareu aquest vespre, va.
Doncs mira, aquest vespre tenim un tema central important, que comencem parlant a Twin Peaks, ja sabem que és la sèrie que tothom està parlant aquests dies, però avui analitzarem el que és el primer Twin Peaks, el dels anys 90, i buscarem una mica com va sorgir, el fenomen que es va generar després, les marcianades de David Lynch, bé, etc. Tot el que va ser aquella sèrie, que ja hem començat a veure els nous capítols d'aquesta setmana, però d'això ja en parlarem la setmana vinent. Aquesta setmana ens concentrem en aquest Twin Peaks. Parlarem també de pel·lícules, farem crítica de Déjame Entrar o Casus Lane, farem també un repàs als Upfronts, que són aquestes noves sèries que les
cadenes... Com has dit això? Com has dit això?
Upfronts. Sí.
Upfronts.
Sí, és com una setmana que tenen als Estats Units els canals de televisió obert que presenten totes les noves sèries que vindran a partir de la tardor. Aleshores, allà presenten tot el que tenen. I comentarem, per exemple, una de les sèries que, escolta, sabies que tornava Roseanne?
Sí, ho vaig llegir l'altre dia, però amb el... No, Roseanne?
Sí,
Roseanne. Sí, però la fa el mateix en d'allò, aquell, el sí. Gras, el marit, com es deia?
Sí,
aquell,
sí, en John Goodman.
En John Goodman, això.
Sí, sortiran, o sigui, el repartiment, fins i tot els nens, o sigui, tots seran els mateixos. I hi havia un personatge, que era la Becky, que va deixar la sèrie i que va ser substituïda per una altra actriu, doncs aquesta altra actriu també sortirà, no farà el mateix paper, òbviament, perquè és una cosa molt estranya, però farà un altre paper, però també hi sortirà. Seran un rep, 8 capítols, però amb ganes, eh?
I escolta, i tu li augures futur prometedor o què en aquesta sèrie?
No, a veure, més que futur, jo crec que és una retrobada amb els personatges. A més, la sèrie va acabar... com a vegades fan moltes sèries, no?, que acaben arrossegant-se i acaben amb la mediocritat, va ser el cas de Roseanne. Suposo que és això una manera de donar un final digne a la sèrie que en el seu moment no va tenir, perquè ja van haver-hi diversos actors que van abandonar, a l'actriu se li va anar molt la olla, va començar a fer una sèrie de coses estranyes, canvis de guió, però bé, recordem que va ser la sèrie que va debutar en el seu moment George Clooney, quan no el coneixia ningú. Per tant, també seria interessant a veure si el veiem al Clunian allà.
Ui, no té pinta, eh?
Jo crec que sí, home, a veure, jo crec que Clooney li deu alguna cosa a aquesta sèrie, perquè va ser la, la... recordem que era el director de la fàbrica on treballava ella, no? Va ser el seu primer paper que el va fer popular, per tant, jo crec que algun deute hi ha aquí.
Bueno, escolta, anirem veient què passa amb, aquest, amb aquesta reedició de Roseanne, Roseanne Barr, es deia, a més...
Sí, sí.
Aquella dona grassa com un armari de l'IKEA i aquell marit gras com un armari de l'IKEA i tot, tot era gros en aquella casa. Era una sèrie divertida. Aquí la veiem, aquí la veiem per TV3, eh? Quan TV3 tenia diners per comprar sèries de fora.
Exacte, no, no com ara.
No com ara. Bueno, ara no tens diners en general per res, però
abans... Res, sí.
Molt bé, això serà aquest vespre, bueno, serà aquest vespre el Ningú no és perfecte d'avui a les 10 i si et sembla anem al cinema.
Doncs va, som-hi.
Va, foli.
Doncs comencem potser per la primera estrena important aquest cap de setmana, que és la que arrossegarà força gent, o ja veurem, que és Pirates del Caribe, la venganza de Salazar. És la cinquena entrega de la saga aquesta dels Pirates.
Si tingués un efecte sonor d'un badall, te'l posaria.
Sí, jo la veritat és que tampoc intento posar entusiasme, però la pel·lícula tampoc em desperta molt.
No gaire.
Personalment, eh? Ja. No, perquè a mi em va agradar la primera sí que està molt bé, però la resta trobo que són insumables. I pel·lícules de gairebé 3 hores on no passa res, i no sé, a mi m'avorreixen bastant aquestes pel·lícules.
Ja.
Però sí que han tingut un cert èxit en taquilla, i aquesta arriba una mica tard, 6 anys després de l'anterior, que potser va ser la que menys èxit va tenir de totes, tot i que va recaptar ja els seus 1.000 milions. En aquest cas, per això, arriba en un moment en què Jerry Bruckheimer, que és el productor, agafa el Johnny Depp en un moment que no és el millor de la seva carrera, per entendre'ns.
No massa, eh?
No. I el Johnny Depp l'ha fet per la pasta que li han pagat. Perquè dels molts problemes que té són els deutes econòmics i per fer de Jack Sparrow una vegada més ha cobrat 100 milions de dòlars.
Ulló.
Clar, això potser farà que la seva economia es refaci una mica.
Això és el que facturem nosaltres en publicitat al cap del mes, eh?
M'ho imagino, m'ho imagino.
Entre el petit mercat, el masca motor, el centre ICIS i no sé què, 100 milions de dòlars al mes.
No teniu excusa per ampliar el servidor, eh?
No, home, és que d'aquests 100, 99,9 van per pagar-me les meves matinades, xaval, què penses?
Val, ja pensava jo.
Vinga.
Doncs res, que tenim el Jack Sparrow aquí una vegada més, en aquest cop enfrontant-se amb un dolent que és el Javier Bardem, per entendre'ns.
Que també deu haver cobrat el seu, clar.
Sí, però no tant.
Home,
és un personatge del seu passat, quan ell començava com a pirata i que s'acaben retrobant ara, no? També la gràcia que té la pel·lícula és que es retroba amb diferents personatges que hem vist en totes les pel·lícules, entre ells, per exemple, l'Orlando Bloom i la Keira Knightley, que no sortien a la pel·lícula anterior, i aquí l'Orlando Bloom surt més, però la Keira Knightley res, és el que té un petit cameo de no massa res. Bueno, no sé, jo diria que és per molts fans de la saga i per qui no li agradi no crec que es trobi res de nou en aquesta pel·lícula, la veritat.
Molt bé, Pirates del Caribe 5, eh?
Sí, correcte.
S'ha de dir així en castellà, més a més. Pirates del Caribe 5. Com que és una pel·li així com cutre.
Oh. No, ja els hi treuen els números, però no sembla cutre.
Escolta, va, què més tenim?
Mira, ara anem a l'altre extrem, que és una pel·lícula de rotllo molt independent, que és Wilson.
Molt bé.
No sé si recordes una pel·lícula que es deia Ghost World.
Sí, home.
Sí, que va ser la primera protagonitzada per Scarlett Johansson, quan encara era, bueno, un adolescent.
Mm-hmm.
Doncs allò estava basat en un còmic d'un senyor que es diu Daniel Clowes, que és, bueno, és un tipus que fa còmic underground als Estats Units, que és té certa popularitat dintre del món underground, aquí també es publiquen les seves històries, i Wilson és un altre dels seus còmics. En aquest cas, pensa que els personatges, el tipus de personatge que ens trobarem aquí a Wilson, també estan una mica així tocadets, com el que veiem a Ghost World, no? Perquè tot forma part una mica d'aquest món tan especial del Daniel Clowes.
Uh-huh.
Aquí el protagonista és el Woody Harrelson, que interpreta un home així de mitja edat, una mica neuròtic, sense massa amics, és a dir, que fa una vida així molt, molt solitària, que després que se li mori el seu pare, el tio està una mica desubicat, no sap exactament què fer, i decideix retrobar-se amb la seva parella de quan ell és jove, perquè havia tingut una parella aleshores. Sí. I ell li explica que s'havia quedat embarassada, que havia tingut una nena i que la va donar en adopció. A partir d'aquí, el tipus hi agafarà una neura i intentarà trobar i veure aquesta filla, que resultarà que ja és un adolescent també bastant peculiar. I ja està, no explico res més. El director és Craig Johnson, que havia fet una comèdia així també independent que estava bastant bé, que era de Skeleton Twins. Per tant, jo crec que aquesta pel·li pot ser interessant i ens agradarà.
Molt bé, com es diu que es deia la pel·lícula?
Wilson.
Wilson. Perfecte. I bueno, tenim constància que la facin a algun cine per aquí? De, ja no dic del Baix Empordà, de Girona?
Jo crec que sí. Si home, si amb el Woody Harrelson aquesta no serà molt complicada de trobar.
Alguna cosa trobarem. Molt bé, Wilson.
Sí, no serà com Pirates del Caribe, que fins i tot si vas al súper la trobaràs, te la faran allà, però...
Home, t'imagines que arribes a dins del súper, jo que veig el Jodofi allà al Masos de Pals, que hi ha una carnisseria fantàstica, i sí, tenen sempre una pantalla grossa posada, anar a la carnisseria que t'estiguin fotent els Pirates del Caribe, jo estaria...
Per això.
Molt bé, què més tenim, va?
Què més? Mira, Entre los Dos. Això és una comèdia irlandesa, és estrany que arribi aquest tipus de pel·lícula, però estan bé, I en aquest cas és una que jo crec que s'ha estrenat pel seu protagonista, que és l'Aidan Gillen, que dit així és, doncs, no et sonarà gaire, però si no, dic que és el Littlefinger, el meñique del Joc de Trons, doncs aquí ja li sabem posar una cara, no? Uh-huh. Doncs aquí interpreta un tipus que rep la llibertat condicional i de cop i volta ha de cuidar d'una nena petita, que és la seva neboda Stacy, que queda torfa, i pensa que el tipus és que no té ni on caure mort. Viu en una caravana, en un lloc d'aquests on només viu gent amb caravana, i allà s'emporta la nena, i és clar, començarà a tenir problemes primer de relació amb la nena i després amb la condicional, perquè no acabarà d'abandonar tampoc la seva antiga vida, no?
Ai,
a més a més, sí, hi haurà un intent, però és tot això en clau de comèdia, una mica així, perquè els irlandesos fan comèdia, però amb un toc així també de...
Sí. Bueno, els anglesos són irònics, però els irlandesos encara són més, són bastant graciosos.
Sí, 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 sí. No sé, pinta bé, la veritat. Vés el tràiler i dic, mira, aquesta la veuré.
Molt bé, recordem el títol?
Entre los Dos.
Entre los Dos. Pel·lícula irlandesa que podeu veure aquesta setmana. Vinga, alguna més?
Sí. Correcte. Mira, una altra, aquesta ve de Bèlgica, que es diu El rei de los belgas. Mm. És curiosa perquè, bueno, si canviéssim els països, potser ens faria més gràcia. Però bé, t'explico la història. Tenim el rei de Bèlgica, que està de visita a Istanbul, i de cop i volta, quan està ell fora del país, es declara la independència de Valònia, no? Mm. Ja fa una dui, diguéssim, es declara la independència i el rei és fora. Aleshores, és clar, ha de tornar amb avió ràpid, però escolta, hi ha una tempesta solar, no hi ha avions que surtin, i l'única manera que li queda al rei és viatjar a través de carretera. S'apunta en una caravana que hi ha uns músics búlgars i travessarà els Balcans, i d'aquesta manera serà una forma de trepitjar el món real que no havia fet fins aleshores, no?
Home, podria tenir gràcia també aquesta pel·li.
Sí, 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 la veritat és que té gràcia, sí.
Clar, com es diu que es deia?
El rei de los belgas.
El rei de los belgas. Ui, hi ha alguna cosa que s'acopla aquí, eh? Anava a dir que si tens la ràdio, però tu estàs a Girona i...
No la tinc.
Ah, no, ja segur. El rei de los belgas, doncs va, té bona pinta. Per poc ben feta que estigui, podria ser graciosa.
Uh-huh.
Tenim temps per una més, si vols.
Per una més? Sí. Doncs mira, tenim Paula, que és un biopic ambientat a finals del segle XIX, principis del segle XX, sobre una senyora que és la Paula Modersohn-Becker, que era una pintora expressionista alemanya, i és una mica la biografia que ens expliquen, doncs, com de difícil era ser una dona per triomfar en el món de l'art, i sobretot, doncs, en aquella època, que li va costar molt obtenir reconeixement, que de fet durant sol passar als pintors, en aquest cas, tant si són homes com dones, que només va vendre dues obres en vida.
Ostres.
Sí, sí, és una mica, jo crec que segueix els tòpics de les pel·lícules de pintors, no?, populars.
Ja. Yeah.
Sí. Com Van Gogh i coses d'aquest tipus. Sí, que fins que no es moren, no triomfen.
Ja. Yeah. Paula, has dit que es deia, eh?
Sí, correcte. Sí, sí.
Molt bé. Coi, has anat molt ràpid ara. Ara em sobra temps. Ara no tinc prou temps
per posar una cançó. Bueno, si vols te'n dic una més, eh?
Vinga, va, digues una més.
Una més.
Sí,
però,
vinga,
bueno,
tira.
Aquesta no sé si la recomanaria massa, però bé, aquí queda. Me casé con un boludo, que és una comèdia argentina, com ja el mateix títol pot semblar,
sí,
que és una estrella de cinema que s'enamora d'una actriu desconeguda en un rodatge, clar, ell ja la veu com, bueno, clar, la gran estrella de cine i tal, m'ha triat a mi, es casen, però un cop casats ella s'adona que es va enamorar de...
d'un boludo.
Els personatges, bueno, sí, clar, que ella es va enamorar del personatge que veia en pantalla, en cinema, però que en realitat, doncs, que és un boludo, no?
Molt bé.
Bueno, no sé, una comèdia
argentina. Bé, dius, no sabem si la recomanem gaire, però... Va,
sí,
la...
no sé, perquè no sé, però...
La podem posar a la categoria de pel·lis que us podeu perdre, no?
Sí,
de fet, una bueno, mica...
No, aquesta, no imprescindibles.
Aquesta setmana, més enllà d'aquesta irlandesa que deies i del biopic aquest de la Paula, la resta jo crec que són bastant imprescindibles, eh?
Sí, el que passa que arriba el Pirates del Caribe i això arrasarà, vulguis o no.
Arrasarà el que vulguis, però és un trunyo. Vull dir, us la podeu perdre perfectament.
Sí, però vull dir, la gent, la pel·lícula més vista del cap de setmana serà aquesta.
Ai,
és així.
Tenim
és
el país
així.
Que tenim, estimat.
Sí, no, pensa que la Mainada li agrada molt. Vull dir que és normal que la Mainada...
La Mainada el que ha de fer és jugar a bitlles catalanes. Això és el que ha de fer. I no veure Pirates del Caribe, per l'amor de Déu. Ignasi, gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé i tornarem la setmana que ve, el dijous. Apa, i t'escoltem aquest vespre, el Ningú no és perfecte.
Sí, home, aquesta nit. Sí, sí, amb Twin Peaks.
Au, això, amb Twin Peaks. Va, veus, això també es pot veure.
Sí, home, i tant, sí, sí.
Apa, que vagi bé.
Els nens no, eh?
No. Bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
Adéu. A punt de tancar el programa d'avui, com sempre, amb un últim repàs a l'actualitat del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
9 de cada 10 municipis tenen tots els plans de delimitació de franges d'incendis, Toni Sellas.
El 97% dels 222 municipis de les comarques gironines ja han elaborat els plans de delimitació per a la prevenció d'incendis, segons dades del Departament d'Agricultura. Aquests plans fixen la protecció contra focs en nuclis urbans, al costat d'urbanitzacions i en instal·lacions aïllades. A més, 7 de cada 10 tenen el document aprovat i 40 poblacions ja tenen en marxa els projectes executius que materialitzen els plans.
L'incendi de la Jonquera del 2012 va marcar un punt d'inflexió en matèria de prevenció d'incendis. Des de llavors, el govern treballa amb els ajuntaments, la Diputació de Girona i els Consells Comarcals per garantir que en cas d'incendi es pugui actuar amb més celeritat i eficàcia. En els plans de delimitació per la prevenció d'incendis, cada municipi estableix quins són els espais perimetrals de vegetació amb unes franges de 25 metres que han de mantenir desbrossats i nets per evitar que les flames arribin al nucli urbà, a urbanitzacions o a cases aïllades. L'obligació és dels propietaris dels terrenys, però en molts casos ho acaben assumint els ajuntaments.
Són les 8 del matí, 54 minuts. Calonge vota el canvi de nom, Sílvia.
El ple de Calonge donarà llum verda avui al canvi de denominació oficial del municipi, que passarà a denominar-se Calonge Sant Antoni. Es preveu que el ple ho aprovi, donat que ja s'han resolt la quarantena d'al·legacions dels veïns. Tot i això, la nova denominació encara no serà vigent. Un cop hagi passat pel plenari, caldrà un informe de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'Ajuntament farà arribar la proposta al Departament de Governació i Administracions Públiques, que ho remetrà a l'IEC. L'Institut ha d'analitzar aspectes com si la denominació Calonge Sant Antoni és adient en la toponímia catalana, si és correcte a nivell lingüístic o si cal canviar el guió per una I al mig. El govern municipal ha tirat endavant la proposta de canviar la denominació oficial del municipi perquè entén que s'ajusta millor a la realitat social i perquè ara és el moment adient per fer-ho. Així ho apuntava l'alcalde Jordi Soler a Ràdio Capital.
Però jo crec que el consens general, i crec que el temps també ha donat la raó als que pensàvem que som un sol municipi i com a tal hem de treballar i ens hem de posicionar en els diferents ordres socials i econòmics. Jo crec que ha donat la raó de que siguent com som un sol municipi podem avançar molt més i que l'efecte de sumar en realitat el que fa és molt complicat.
Anys enrere va donar-se un moviment segregacionista a Sant Antoni que amb el temps ha anat a menys. De fet, el partit Sant Antoni Independent ja no es va presentar a les eleccions municipals de fa 2 anys.
Són les 8 del matí, 55 minuts. Seguim una bona notícia, aquesta, que explica que l'Espai Ter augmenta la presència d'escolars.
L'Espai Ter ha tancat la campanya per a les escoles amb un increment d'un 32% de la participació d'alumnes d'arreu de les comarques gironines. En concret, hi han participat uns 6.500 joves. La campanya ha acabat aquest dimecres amb la representació de l'obra de teatre en anglès Robin Hood, amb l'assistència d'uns 250 alumnes d'escoles rurals de la zona.
Aquest curs, una trentena de centres d'ensenyament han participat a la campanya de l'Espai Ter per les escoles, 7 de Torroella de Montgrí i 25 d'arreu de les comarques gironines. Els joves han pogut gaudir de 13 espectacles de teatre, música i d'arts escèniques amb una vintena de funcions. Hi ha participat alumnes de tots els cicles formatius, des de l'escola Bressol fins a batxillerat. Aquest cicle es va posar en marxa el curs 2012-2013 i té l'objectiu de contribuir a la formació dels joves en el coneixement de la música i les arts escèniques, així com d'introduir-les com una activitat quotidiana en la seva vida.
8:57. Inauguren l'escola La Sínia de Sant Antoni de Calonge.
La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, han inaugurat aquest dimecres oficialment l'escola La Sínia de Sant Antoni. Durant l'acte han descobert una placa commemorativa i han dut a terme una visita a les instal·lacions del centre. El nou edifici de l'escola La Sínia es va estrenar a l'inici de curs i ha suposat una inversió de 3 milions i mig d'euros.
Per ara té una línia d'infantil i de primària amb prop de 200 alumnes. Tot i això, l'edifici ja es va projectar pensant en futures ampliacions. L'edifici té forma de U i consta de 3 cossos. Hi ha un edifici que acull la zona infantil, el menjador i la cuina, un altre per les aules d'educació primària i un tercer amb una sala polivalent i vestidors. El pati connecta els 3 edificis i compta amb una zona pavimentada amb pista esportiva i un espai de jocs. D'aquesta manera, Calonge Sant Antoni té una oferta pública de 2 llars d'infants, 3 escoles d'educació infantil i primària i un institut.
I acabem. Retira l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, retira les pilones del barri del Puig.
Operaris municipals han retirat aquest dimecres les 2 pilones que hi havia entre els carrers Metges i Penitència. D'aquesta manera, el consistori dona resposta a les queixes dels veïns per les dificultats que aquest obstacle els generava per accedir als seus carrers i habitatges. Ara queda el pas lliure pels veïns que han de tenir un distintiu per poder-hi circular.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols les hi havia col·locat per motius de seguretat, perquè a prop hi ha el Col·legi Sant Josep. El barri del Puig compta des de fa poc amb una nova junta de l'Associació de Veïns que ara s'ha fixat com a objectiu recuperar el consens entre veïns, la comunitat educativa i l'AMPA d'aquesta escola. La col·locació de pilones i jardineres havia generat malestar i discrepàncies entre les persones favorables de la mesura i les que hi estaven en contra. L'alcalde Carles Motes va reunir-se amb els 2 col·lectius i finalment el consistori ha optat per retirar les pilones mentre estudia altres opcions per garantir la seguretat i alhora la mobilitat dels veïns.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Aquest és el repàs de les notícies més destacades al Baix Empordà, però com sempre podeu ampliar tant el número de notícies com l'extensió, com l'abast del coneixement de la informació que genera a casa nostra a través del portal radiocapital.cat i també, per descomptat, si voleu, podeu rebre cada dia la vostra bústia de correu electrònic, un newsletter que enviem cada dia puntualment a la 1. L'única cosa que heu de fer és apuntar-vos i us hi podeu inscriure, no cal dir que és gratuït, a través del nostre web. Entreu qualsevol de les notícies, ompliu el formulari d'inscripció el correu electrònic, insisteixo, rebreu les notícies del Baix Empordà cada dia a la 1 puntualment al vostre correu electrònic, a la vostra bústia. Acabem, tenim temps per una previsió meteorològica, Martí.
Avui de nou ens espera una jornada assolellada amb bona temperatura i cel molt serè. Recordeu que aquesta època de l'any el sol pica fort i si estem exposats a ell, cal protegir-nos amb crema solar. L'índex dels raigs ultraviolats és de 8 sobre 10. Els propers dies, alguna petita nuvolada fruit d'aquestes elevades temperatures, però no patiu, que no us espatllarà un bon cap de setmana per anar a la platja.
Gràcies, Martí, que vagi molt bé i tornarem demà divendres. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa. El Supermatí torna demà a partir de les 8, com sempre, a Ràdio Capital, Extra FM i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.